Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començaré David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Blajosan, el qui us parla amb ganes, amb il·lusió i amb un gran somriure, com sempre. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb Clara Riba, professora jubilada de la Universitat Pompeu Fabra, i xerrarem sobre la guia per detectar la solitud durant l'envelliment. I després, amb Xavier Pladevall, on parlarem sobre riscos psicosocials.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
I estem més grans ser gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I abans de saber el tema del dia, que ja tinc alguna pista, un petit consell de salut.
Suma importància pel cervell. S'ha d'aconseguir que els adults grans es posin un repte d'una cosa, aprendre i desenvolupar-lo. Que sigui una cosa totalment diferent al que han fet fins ara, que suposi un repte. D'aquesta manera es podran sentir útils.
I ara, Carles, el tema del dia. Perquè jo crec que a tota Catalunya estem esperant el teu tema del dia.
Sí, és cert, Jordi, que porto temes curiosos o interessants. Intento fer-ho així. I avui començar el tema del dia fent-te una pregunta. Tu com creus que és la persona més avorrida del món?
Jo la veig sentada al sofà mirant Netflix.
Així tal qual?
Així tal qual.
Doncs que sàpigues que hi ha un estudi realitzat als Estats Units que ho ha estudiat. I ha fet enquestes a persones, a moltes, per saber com perceben que pot ser una persona avorrida. Abans, però, deixa'm dedicar 10 segons a definir l'avorriment,
sí,
de la mà de la Josefa Ros, que és una gran experta en el tema de l'avorriment a nivell mundial, és espanyola, i diu: l'avorriment és el resultat de quan l'estímul que reps de l'entorn no satisfà la teva necessitat d'estimulació interna. I diu: si bé no ha estat mai gaire ben considerat l'avorriment, perquè avorrir-se no està ben considerat, a dia d'avui estem en una societat tan hiperconnectada que encara està vist de forma pitjor. Dit això, aquest estudi que hem dit identifica les feines, hobbies i característiques que associem a les persones avorrides i quin cost social té ser considerat avorrit. I passo ara a explicar quin és el prototip d'una persona que sigui avorrida, segons aquest estudi.
Vaig agafar nota.
Agafa nota. Segons es considera aquest estudi, segons aquestes enquestes que s'han fet, és una persona que treballa en analítica de dades, comptabilitat o impostos, que viu en una ciutat petita i que té com a aficions veure la tele, dormir, i que en quant al caràcter, que ara explicarem més trets d'això, sol ser una persona bastant negativa i no té sentit de l'humor. Això per començar, però és que no queda aquí. Té també, consideren, hobbies o activitats com pot ser observar animals o les matemàtiques. I al mateix temps diuen que solen ser persones anodines, tancades de ment i sense creativitat. Això, repetim, la gent encastada que li han fet aquest estudi. I per acabar, el que em sembla força curiós és que la gent encastada diu que solen ser mals conversadors perquè parlen massa i tenen poques coses interessants a dir. I que la gent que aguanta aquesta gent que és avorrida a la feina, com que solen ser, diuen, mals companys, la gent que està aguantant a la persona avorrida haurien de cobrar un plus extra per aguantar aquesta gent avorrida. Em sembla que això, tothom va demanar un plus quan pot, vull dir, i un plus per aguantar gent avorrida no estaria de més. I el que sí que és cert és que s'ha detectat que l'avorriment està datat, és a dir, està considerat com a tal, des de l'Imperi Romà. I per acabar, una cosa em sembla molt, molt curiosa, de les més curioses, és que hi ha una concepció que és que fer-nos estar avorrits ens fa ser més creatius, perquè estem avorrits hem de buscar una forma per... Però no, diuen altres estudis relacionats amb això, que fer-nos avorrits ens ens fa disminuir la creativitat perquè diu que recorrem a l'entreteniment fàcil, com pot ser el menjar més, beure més, no sortir de la nostra zona de confort, obrir Netflix i mirar Netflix, per algo ràpid, un estímul ràpid per satisfer aquest avorriment. Per tant, tenint en compte que també hi ha el que es coneix com a avorriment cronificat, que vam patir molt durant la pandèmia, estàvem tancats a casa, això també va desenvolupar en moltes situacions d'addiccions.
Pues jo crec que seria un tema que el tindrien que estirar més al fil i fer un programa sencer sobre l'avorriment.
Pues quasi et dic una cosa, d'aquí unes setmanes l'Anna Cebrián portarà a la Josefa Ros, aquesta gran experta mundial, i és ben cert, amb el tema de l'avorriment, i en parlarem molt a fons.
Pues moltes gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
I Carles, avui qui tenim a l'estudi que agraïm molt que la gent ja retorni al nostre estudi d'aquí a Ràdio Estel, en comptes de fer l'entrevista per telèfon?
Doncs avui, Jordi, contem amb la Clara Riba, que és professora jubilada del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, patrona d'Amics de la Gent Gran i membre de l'Observatori de la Soledat. Hola, Clara. Bona tarda.
Bona tarda.
T'hem convidat per parlar d'un tema molt en concret, que és que no fa molt de temps, molts mesos, que heu publicat la guia per detectar les situacions de soledat durant l'envelliment.
Sí.
De la gent gran.
Això mateix.
Per començar, aquesta guia, la pregunta és obligada. Com sorgeix la idea de crear aquesta guia?
Mira, la idea surt de l'experiència durant 34 anys de la Fundació Amics de la Gent Gran d'acompanyament de les persones grans que tenen situacions de soledat no volguda. L'experiència ens ha demostrat que moltes vegades és difícil detectar la soledat. La soledat porta aparellat un estigma, un cert estigma social. La gent no vol reconèixer que pateix soledat o li costa reconèixer, perquè moltes vegades això vol dir que implícitament la família no se n'ocupa prou i no volen deixar malament a la família, etc. Llavors, és molt difícil que algú digui "em sento sol", eh? Però el que sabem és que és una problemàtica cada vegada més present, i que en el cas de la gent gran doncs té una incidència molt forta.
Hi ha una pregunta que abans no havíem parlat, perquè vull aprofitar per si la saps. Saps per casualitat, a nivell de Barcelona o Catalunya, quin és el percentatge de gent de més de 65 anys que està sola? Per casualitat?
No tinc la dada. Segur que la trobem, eh? Segur que si mirem a l'Institut d'Estadística de Catalunya aquesta dada hi és. No ho sabem. Jo no ho sé en aquests moments, no tinc la dada. Però és evident que és una problemàtica cada vegada més gran, entre altres coses perquè la soledat n'hi ha a totes les edats i en tots els entorns, i hi ha moltes soledats diferents, però quan la gent es fa gran hi ha una sèrie, diguem-ne, de factors de risc que van vinculats a pèrdues, van vinculats a desaparició de les amistats, van vinculats a situacions de dificultats de mobilitat, de dependència. Totes aquestes situacions fan que la persona sigui menys autònoma, pugui sortir menys, i per tant els vincles socials són més difícils de mantenir, etc, etc. Llavors, parlem de soledat quan aquesta soledat és no volguda, perquè hi ha gent que està sola. No és el mateix patir soledat que estar sol. Hi ha gent que està sol i ja li va bé estar sol perquè necessita reflexionar, perquè necessita tranquil·litat, etc, etc. però hi ha gent que està sol i no voldria estar sol. Eh? És gent que, i gent que estan acompanyats, per exemple, a les residències. A les residències la gent està acompanyada, hi ha molta gent al voltant seu, però hi ha molta gent que pateix soledat. I patir soledat és un sentiment que és absolutament subjectiu.
Perquè a vegades entenc llavors, aquesta pregunta tampoc l'havíem parlat abans, que pot ser en una residència, per exemple, que estiguis acompanyat, però qui tu vols que t'acompanyi, que són la teva família, no pot estar allà tot el dia, potser.
Sí, o la teva família o una altra. És a dir, la soledat apareix quan hi ha una diferència, hi ha una descompensació entre les relacions que jo voldria tenir i les que realment tinc. Uh-huh. Llavors hi ha un sentiment que dius, a mi m'agradaria estar amb amics, m'agradaria, quan no tinc ningú amb qui parlar de les coses íntimes que a mi m'importen, apareix aquest sentiment de soledat moltes vegades.
Entenc. Tornant a la guia, parlàvem aquesta guia per detectar la soledat durant l'envelliment. Aquesta guia a qui va dirigida?
Va dirigida a el que nosaltres en diem els professionals de proximitat. De fet, abans m'has preguntat d'on t'ha sortit la idea. La idea també va sorgir d'un estudi que vam fer, finançat per la Caixa, en el marc dels premis del Palau Macaya, que financiaven determinats estudis, i vam fer un estudi on vam fer una recerca qualitativa sobre la soledat, i quantitativa també, però per fer la recerca qualitativa vam fer grups de discussió amb professionals que atenen a la gent gran des de diversos aspectes, des del tema sanitari, els assistents socials, la gent que treballa, per exemple, amb tot el que són les teleassistències, etcètera. Tot el que en podríem dir, professionals que treballen amb gent gran des de la proximitat que els atenen dia a dia. Llavors, aquesta gent ens va donar una sèrie d'idees, ens va plantejar una sèrie de problemàtiques, etc. I això ens va fer veure, doncs, que seria molt útil que, de manera generalitzada, tots els professionals de proximitat poguessin, diguem-ne, obrir els ulls i les orelles, i posar l'atenció en determinats aspectes que estan demostrant que aquesta persona té soledat.
Entenc, ha sigut una molt bona definició. Amb això, però, tinc entès que la guia es fonamenta en 5 grans eixos, per dir-ho així. Quins són?
Sí, doncs, el primer és aquest que us estava dient ara. El primer és el que nosaltres en diem reconèixer que els professionals de proximitat tenen un paper primordial en la detecció de la soledat. Que, com us he dit, és molt difícil que una persona et digui directament jo em sento molt sola. Però, en canvi, quan el metge que l'està atenent l'assistent social o la personal de qualsevol altre servei de proximitat i la persona li diu... Jo és que per fer-me el dinar per mi tot sol no val la pena. Jo cada dia prenc el mateix, un cafè amb llet i una mica de pa sucat i ja en tinc prou. Dius, home, aquesta persona, aquí hi ha un problema. Mm-hmm, aquí hi ha un problema. O bé, quan la persona et diu, bé, jo ja ho entenc, els fills tenen molta feina i tenen les criatures i van molt de bòlit. Jo ja ho entenc que no poden venir-me a veure, però t'està dient aquesta persona voldria tenir més relació amb el fill, o etcètera. És a dir, hi ha una sèrie de frases que en l'entrevista que el professional fa amb la persona denoten que aquí darrere hi ha un problema probablement de soledat, encara que no especifiquin, que no diguin directament. I llavors el que nosaltres, en aquest primer capítol que diem de reconèixer, el que estem demanant als professionals no és que facin una feina extra, sinó que simplement tinguin posat el xip al cap, diguéssim, i en el moment en què apareixen aquestes frases o aquestes expressions, puguin dir aquí hi ha un problema i puguin alertar a un altre professional, o puguin indagar, o puguin, etcètera. Aquest primer, diguéssim, posar en valor la feina d'aquests professionals, que és indispensable, perquè si no, són els que, sobretot quan hi ha soledat, són els que tenen més fàcil accés a aquestes persones grans, no?
Ens queden 4 minuts i ens queden 1, 2, 3, 4 eixos per comentar. Doncs, el segon és comprendre, em sembla.
Sí, doncs llavors ho vaig molt ràpid. Comprendre, el que planteja és això que he dit al principi. No és el mateix estar sol que patir soledat, no és el mateix l'aïllament social que està acompanyat o que no tenia aïllament, i posa aquests conceptes, diguéssim, els clarifica, i posa l'accent, doncs, en que la manera de descobrir si hi ha o no hi ha soledat és amb aquest vincle amb els professionals. Quan diu considerar, que seria el tercer punt, considerar que el tema és complex, que hi ha moltes soledats diferents, que no tothom ho viu de la mateixa manera, i sobretot que sí, hi ha aquest estigma de reconèixer-ho directament i que, per tant, cal captar-ho per diverses vies. Esbrinar vol dir, quan el professional, a través de la seva interacció amb la persona, arriba a la conclusió de que aquesta persona té uns certs factors de risc, s'ha quedat vídua, té uns certs factors de risc, i a més ha verbalitzat alguna expressió que denota que hi ha soledat, sí, ja pot actuar directament. Però moltes vegades no ho té clar. I llavors es passaria a l'altre punt, que és esbrinar. I per esbrinar, un li pot preguntar directament, però moltes vegades, si preguntes directament, la persona reacciona tancant-se i diu no, sobretot si hi ha algú que l'escolta.
Perquè, com deies tu, pot ser que li faci o vergonya...
Ah, exactament.
Vale, entenc.
Llavors, si no, nosaltres proposem una aproximació indirecta a través de 3 o 4 o 5 preguntes que denotin si hi ha soledat o no, però que no siguin tan directes. I, finalment, actuar. És a dir, quan el professional ja té clar si aquella persona pateix soledat o no, doncs quin remei s'hi pot posar, no?
El que entenc que en aquests 5 grans eixos que t'has explicat no van... És a dir, no han de perquè anar un darrere l'altre, poden anar tots entrelligats entre ells. A vegades podem esbrinar abans d'inclús potser comprendre. Podem considerar abans també potser d'òbviament actuar, no? Pot ser?
Sí, clar, esbrinar s'ha de fer abans d'actuar, això està clar. Comprendre s'hauria de comprendre, tenir clar aquests conceptes que us deia de què és i què no és soledat. Però lo de considerar i esbrinar va tot lligat. I, de fet, moltes vegades no cal arribar a preguntar perquè un ja ho té clar a través de la seva interacció amb la persona.
Jo vull comentar, abans d'acabar l'entrevista, que qualsevol persona que vulgui pot entrar a la web d'Amics de la Gent Gran i descarregar-se aquesta guia, sigui o no professional.
Sí, 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 sí.
Que, a més, és molt senzill perquè està molt visible. I, per últim, agrair-te a tu, Clara, a l'haver vingut avui per parlar-ne i fer-nos partícips d'aquesta guia. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs a la borsa, Jordi, he de comentar que aquestes últimes setmanes hi ha més ofertes que mai. N'hi ha moltíssimes i em comença a costar una mica a començar a triar quines porto i quines no. Sempre dic que n'hi ha moltes més publicades. I comencem, diem, per la província de Tarragona, on la residència Vitalia Llorenç, a Llorenç del Penedès, està buscant un infermer o infermera. I saltem també a Tarragona, però en aquest cas a Reus, on la residència Asil d'Ancians Germanes dels Pobres, Sunyer, busquen personal com a gerocultors i gerocultores, i també estan buscant a un terapeuta ocupacional. Si saltem just a l'altra banda de quasi de Catalunya, a l'Escala, estan buscant a la residència Els Pins un animador sociocultural, animadora sociocultural, i també a Barcelona estan buscant ja, venim ja a la ciutat, bàsicament els que porto, ja et dic ara, de Barcelona, són la majoria de la ciutat en aquest cas, però porto que estan buscant educador social als centres següents de Barcelona ciutat. Idea Vilapiscina, el centre de servei d'atenció domiciliària Dependència, la residència Santa Rita, a Barcelona també, com dèiem, la residència Arcoiris i, per últim, la residència Adara, que aquesta, en aquest cas està a Granollers. Totes busquen, com dèiem, educador social. Si parlem de personal de neteja, les residències n'estan buscant a Torre Marina, Castelldefels, amb torn complet també i jornada diurna. També estan buscant personal de neteja al centre residencial Sanitas Bonaire Guinardó. I, per últim, comentar, aquesta me l'he saltat, mira, aquí, una que volia comentar i no em volia deixar, quasi me la deixo. Estan buscant a la residència Santa Rita de Barcelona personal de manteniment, però sobretot busquen ara mateix que també tinguin funcions de pintor o pintores. I acabarem, per mi, amb que seria un dels cors d'una residència, a part dels usuaris i també de les gerocultores, com és els cuiners o cuineres. Sense cuiners o cuineres, em sembla, tenint en compte que amb els anys està demostrat també que ens agrada més menjar i quan arribem a una residència arriba un punt que el que més valorem és l'hora del menjar. És un punt molt important per la gent gran que viu en residències. Busquen cuiner o cuinera, Orpea, Ciutat Diagonal, a Esplugues de Llobregat, a la residència La Font 2, a Sabadell, a Sant Cebrià, a Tiana, i també, per acabar, a la residència Emera Sant Genís a Zurimar, a Barcelona. Comentem els últims segons que ens queden. Santa Rita d'Horta, a Edelweiss Medical Comfort a Cubelles i Alexia Geriàtric a Vallirana estan buscant psicòleg o psicòloga.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Jordi, ara fa una setmana més o menys que hem canviat l'horari, en tenim una hora més, i és un canvi que es sol dir, i he buscat el perquè de cada motiu, perquè m'agrada comprendre els motius de les coses, que sol afectar més als nens i a la gent gran. Abans, però, a tu t'afecta el canvi d'hora, quan canviem l'hora?
Realment no m'afecta, no sóc conscient que m'afecta, però després de sentir i de llegir alguns articles respecte a això, sé que afecta, em sembla que tenim un minut per dia per anar recuperant el ritme que havíem...
Un minut per dia.
Això és el que jo he llegit, però jo no sóc conscient que m'afecti.
Jo t'he de dir que amb 30 anys que tinc, aquesta que fa el canvi de la nit de dissabte a diumenge, la nit de diumenge a dilluns, com que em costa bastant més dormir i el dilluns vaig una mica així, després ja res. Però els diferents estudis que s'han fet demostren que podem tardar entre 2-3 dies, diuen, acostumar-nos fins a unes 3 setmanes, que ja em semblaria els casos extrems. Però vull comentar el perquè diuen sempre. Això afecta molt els nens i els grans, els canvi d'hores. Per què? Segons es diuen, és perquè els nens, en concret, perquè, entre altres motius, perquè aquest és el més evident, perquè els seus cicles de son encara no estan bastant ben definits amb els cicles de son. I a la gent gran, perquè els canvis de ritme l'afecten a la producció de melatonina, que és aquesta hormona de la son, i per tant són aquests dos factors que afecten a nens i a gent gran. També he buscat més informació una mica, també volia comentar, sobre això dels ritmos circadianos, que es diu els ritmes circadians, ben bé què són. Perquè no entenia, sempre diuen, no, és que té el rellotge biològic alterat, els ritmes circadians alterants. Vale. Què és el ritme circadià? Doncs és com els canvis que hi ha interns nostres, que ja tenen com un mecanisme que estan estructurats, físics i mentals. I com funcionen? Molt senzill, amb la llum i amb la foscor. El nostre horari intern, que són 24 hores del dia, internament també, es regulen amb dia i nit, amb llum i foscor. Per tant, una simple hora de canvi ens afecten durant uns dies, a molta gent, a altres més gent, potser durant més temps, molt més del que podíem arribar a pensar. I el més fort és que he pensat, home, però això llavors té alguna cosa a veure amb això del jet lag? Sí, té molt a veure amb el jet lag, però a nivell molt, molt fort, perquè el jet lag canviem d'hores i canviem d'ús horari, és increïble, no és una horeta. Per tant, és normal que pugui durar més. Sigui com sigui, dic que això tardarem uns dies a acostumar-nos i que el camí que podem fer són dues coses. Una, que els primers dies, si en fem, no fer siesta. I dos, que ja ho hauríem de fer sempre, però no ho fem, tallar el consum de cafè abans.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final d'Esgrança Gran. Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixat, gerontòleg, treballador social. I aquí al final d'Esgrança Gran. I ara continuem, lògicament, a Temps de Benestar.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem a Acció Preventiva. Bona tarda, Xavier.
Molt bona tarda, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. I avui hem quedat, hem acordat, el Xavier ens ha demanat parlar sobre els riscos psicosocials. Com us ho plantegeu, ja d'entrada, aquests riscos a dia d'avui, en el 2022, després ja que sembla que hem passat el Covid, però que han aparegut noves formes de treballar?
Bé, aquesta és una molt bona pregunta. De fet, tindríem que plantejar-nos-ho com sempre, no? Hi ha una llei que des de fa 27 anys ens està dient que l'empresari és el màxim responsable en garantitzar la integritat física i psíquica, i remarco, psíquica també, del treballador en el seu lloc de treball. Val? Per tant, això ens obliga a fer una avaluació de riscos psicosocials, els quals està exposat el treballador com a conseqüència de la seva activitat diària. Això, com tu bé apuntaves, s'agreuja en aquests moments perquè així com fins ara els temes psicosocials eren l'eterno olvidado, per dir d'alguna manera, les empreses i els empresaris, d'empreses grans o petites, primer van prioritzar la seguretat, després la higiene, després l'ergonomia, que és els aixecaments de càrregues i moviments repetitius, i havien deixat per l'últim, o allà oblidat, el psico, no? Arrel del Covid i l'estela que ha deixat el Covid, no? Una estela d'estat tensional, això fa que els temes de psico hagin passat al primer pla, no? De tal manera que hi ha un comunicat d'inspecció de treball dient que a partir d'ara, a partir de l'1 de gener, es multaria totes les empreses que no hagin reavaluat els riscos psicosocials i les que no hagin tingut en compte el que seria el mapa emocional, aquest diagnòstic que algunes vegades hem parlat, previ a la incorporació dels treballadors per veure en quin estat els ha deixat el Covid i, en funció de l'estat emocional, hagin pres mesures al respecte perquè els treballadors no pateixin ni infarts, ni ictus, ni depressions, que és, a data d'avui, el gran tendó d'Aquiles de les empreses a nivell preventiu.
Ara que en Xavier Pladevà i CEO d'Acció Preventiva ens ha centrat el programa d'avui, ens en comencen a generar dubtes. Si a partir de l'1 de gener d'aquest any es multarà l'inspecció de treball la no revaluació de l'estat psicosocial dels treballadors d'una organització, jo, per exemple, que estic treballant a la universitat, a mi ningú m'ha avaluat. O es fa d'alguna altra manera sense que jo ho sàpiga?
No, es fa, evidentment, una avaluació psicosocial. Una cosa és el mapa emocional, com hem parlat en alguna ocasió, però són dues coses, són dues eines de medició. La primera és l'avaluació de riscos psicosocials. Ens detectarà totes les, diguem-ne, tots els cinc sabors o situacions de risc que està sotmès el treballador i ens indicarà els motius. Per exemple, un mal lideratge fa que hi hagi un distanciament del treballador envers de l'organització i una merma de productivitat. No? Bueno, i aquí tot un reguitzell de conseqüències derivades d'aquest mal lideratge. Doncs en l'avaluació psicosocial es mereixen tota una sèrie de paràmetres quantitatius i després qualitatius, com puguin ser la comunicació dintre de l'empresa, el lideratge, la càrrega de treball que està sotmès al treballador, les relacions interpersonals, la conciliació de la vida familiar envers la tasca que se li assigna. Bueno, tot una sèrie de paràmetres, no? L'avaluació de riscos mesura això, com ho viu el treballador i quines són les causes que l'estan sometent a risc. L'estat emocionat és una indicació, un indicador pur i dur d'emoció. No diu de dónde viene i hacia dónde va. Senzillament és una radiografia plana, no?, de l'estat de situació. Per tant, el resum seria l'avaluació de riscos mereix tota una sèrie de paranques, una sèrie d'ítems, els quals estan alterats respecte a la normalitat, que fa que el treballador pateixi, i el test emocional indica el nivell de patiment, per dir-ho d'alguna manera casolana i simplificada.
Llavors, aquest nivell de patiment, aquest anàlisi, en quin percentatge es fa a les empreses? Perquè, evidentment, jo estic molt allunyat d'aquest món, però realment està molt implantat. Vull dir, és efectiu aquesta capacitat de multar si no ho fas al nivell de les empreses o s'espera que els pròxims mesos es vagi fent?
Bueno, diguem-ne que, anem a veure, diferenciem per sectors, no? En un sector industrial, el component, la interrelació amb entorn màquina és molt directa. Per tant, pocs canvis pot haver patit respecte a abans del Covid. Sí? Home, sí que pot haver un estat tensional complementari perquè en un una persona, home o dona, se li hagi mort sense poder-se despedir, un parent proper, no? O un germà, o una mare. Però si ensenyíssim estrictament a la tasca que desenvolupa el treballador, doncs un treballador en una cadena de muntatge, doncs acció-reacció. És algo estrictament mecànic, o en el 90% mecànic. I aquí la diferència entre l'antes i el després del Covid no ha tingut una gran transcendència, repeteixo, salvo que hagi aquest treballador patit una penúria personal. En el cas de serveis, cuidado, aquí ja es complica més. Per què? Perquè l'entorn no sempre és estable. Estable, què vull dir? Doncs vas en unes empreses, imagineu-se, no? D'una empresa de neteja, per posar un exemple. Doncs la senyora o el senyor de neteja va netejar a una empresa al dematí, primera hora, a les 6 del dematí, que són molt primmirats. I en les condicions de seguretat i tot plegat, no? Bueno, doncs aquí, fantàstic, el seu nivell de neguit, com que aquesta empresa, la que va treballar, s'ho miren molt bé i van amb molta cura, doncs el senyor està, o la senyora està molt relaxada. Però quan surt d'aquí, va a una altra empresa que no mira en prim i quan surt d'aquesta, se'n va en una que a netejar en una que són uns talibans, per dir-ho d'alguna manera. Però, ostres, clar, a l'estat tensional i d'angoixa per poder contraure ja no només el Covid o per les seves condicions de seguretat, doncs evidentment és molt més gran. Per què? Perquè aquest entorn no és estable. Depèn de la empresa, depèn d'uns tercers, no depèn d'ell ni de la seva empresa.
Llavors, aquí tinc una dada que després de que passem l'anunci de publicitat m'agradaria que me la comentessis, és de que hem rebut una dada de que hi ha un 27% dels treballadors espanyols que tenen o es pensen abandonar la feina. Passem una mica de publicitat i ens ho comentes.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Seguim aquí a Acció Preventiva amb Xavier Pladevall. Ens podries comentar aquesta dada d'aquesta possibilitat de que hi ha un 27% de la població que treballa en empreses, treballadors i treballadores, que s'estan pensant a marxar i deixar la feina? Sabem a què és degut?
Bueno, sí. Concretament, aquest estudi que es va fer ve referenciat en tant en quant. Ha hagut un distanciament important en l'època Covid entre treballadors i mandos, intermitjos, inclús empreses. Com a conseqüència de que d'alguna manera no estan d'acord en com aquests treballadors que volen fotre el camp no estan d'acord en com la seva empresa ha gestionat el Covid i, per tant, això els ha generat un distanciament emocional. Una cosa, tenim que diferenciar, perquè les dades són dades, les dades són dades, i tenim que contextualitzar-les bé en la justa mida. Això és una declaració d'intencions. No vol dir que acabi succeint al 100%. Sí? En l'estudi que van fer una enquesta i els treballadors, en aquell moment que es fa, estaven... aquest 27%, molt descontents en com la seva empresa havia gestionat el tema del Covid, els havia sotmès a risc, no s'havien sentit recolzats per l'organització i això fa que la resposta fos, escolti, estic tan descontent que fins i tot tan aviat com això es recuperi, en el moment de Covid no era el moment d'anar a buscar feina, perquè les empreses no estaven treballant. Però tan aviat es recuperi això, buscaré feina i si la trobo, realment canviaré. Fruit d'aquest descontent. No sé si en això contesto la teva pregunta.
Sí, clar. Aquí l'important és veure quina és la taxa de conversió d'aquest descontent en què realment han marxat. Recordo que fa uns quants programes ens havies comentat la diferència entre Espanya i Estats Units, on allà la gent sí que marxa perquè no té por a trobar una altra feina, i aquí costa més marxar per la por a trobar feina. La problemàtica als Estats Units, recordo que em va quedar molt gravada, que és l'objectiu de l'empresa retener el talento. I perdoneu que ho digui en castellà, pues que ens sona millor. La retenció del talent als Estats Units és un dels objectius de quasi totes les empreses. Aquí no, perquè la gent no està tan acostumada a marxar per la por a perdre el lloc de feina o no trobar-ne un altre.
Sí, això és així, evidentment. També és veritat que l'estat de benestar que hi ha en aquest país, jo sempre dic que és molt interessant perquè és subjecte d'estudi, no? Perquè d'alguna manera ens ha, entre cometes, i no m'agafeu amb pinces les paraules, però el resum és que ens ha aburguesat. Ens hem cregut que érem un país fins i tot ric, no? Quan som un dels germans pobres d'Europa, que com aquell nen tonto que de l'orella ens tiren cap endavant. No? Llavors, pues, la diferència entre Estats Units, que hi ha una lluita per la competitivitat importantíssima, es medeix tot, absolutament tot. Aquí pràcticament no medim res de temes emocionals, perquè m'entenguis. Allà es medeix absolutament tot. Per què? Per detectar a temps i poder corregir per poder retenir el talent. Això, la retenció del talent aquí a Espanya i a Catalunya, Espanya, però Catalunya, pues, estem a anys llum d'aquesta situació.
Llavors, aquí hi ha una dada que ja la vam comentar fa uns mesos, en el qual es comenta que pràcticament un 90% dels treballadors espanyols ha sofert alguna mena d'estrès laboral. Estem parlant de que quasi tothom.
Sí, en aquests dos anys, doncs sí, sí, sí. Per això la conseqüència és que ara, doncs el tema ansiolític, bueno, doncs passi... més que ansiolític, ansiolític és els casos ja que estan en la, at the top of the hill, no? Que es diu en anglès, en la cima de la colina, no? O sigui, a dalt de tot, no? Però això és la conseqüència d'aquest estat tensional. Ara ens ha deixat una estela emocional importantíssima i que durarà i perdurarà al llarg dels propers 3-5 anys, dependrà de com gestionem, i dime com ho gestiones i t'hi diré els vicis de competitivitat que té la teva organització. Quan parlem d'això, tothom pensa en multinacionals, i no, estem parlant del tendero de l'esquina, perquè de la fleca, això, repeteixo, el nostre país és un país de petites i mitjanes empreses, i moltes més petites que mitjanes. Per tant, compte que una multinacional perda 15 persones no li fa... Home, millor no perda-les, no? Però no li fa la pupa que un botiguer que tingui 3 i se li'n vagi un. Cuidado. Cal. És moment de parar, recapacitar, empatitzar en molts dels casos, posar-nos en la pell dels altres i veure com ho veu i com ho sent, no? Perquè en base a això podrem reconduir situacions a temps abans de no perdre en els treballadors.
Llavors, una altra pregunta. Quins serien aquests riscos que estan vinculats a les condicions de treball que tindrien que tindre més o menys presents, que tinguessin que ser més o menys conscients?
O sigui, el risc està clar. Si tu em parles de riscos, n'hi ha tres, no? La baixa productivitat, o sigui que gradual i evolutivament, contra més tensionat estàs, més errades comets, més absències, més absentisme té l'empresa i més es produeix un desarraigo, que es diu, no? Un distanciament entre el binomi treballador-empresa. Aquests serien els tres grans riscos, Pèrdua de la productivitat, absentisme que augmenti i, per altra banda, pues, si ve i no fa, o, pues, el rendiment baixa o senzillament emocionalment està deslligat emocionalment de l'organització, se li fot 3 que 23, no? Per tant, repeteixo, hi ha el risc de caure en el presentisme.
Llavors, ara que entrarem en una altra parada de publicitat, després m'agradaria que em comentessis, perquè si no el David la publicitat la tenim que passar sí o sí, que em comentessis quines eines, quins instruments tenim per poder gestionar aquests riscos psicosocials.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ara continuem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i ara que queden ja 4 o 5 minuts, no gaires més, que m'està marcant ja en David, quins serien els recursos o aquest catàleg de recursos que podem tindre per prevenir i evitar l'aparició de riscos psicosocials?
Bueno, per la detecció és important. Per poder intervindre, tenim que detectar. Per detectar hi ha tres eines de fàcil, entre cometes, aplicació, més fàcil o menys, en funció de la dimensió de l'empresa, que són, per una banda, els testos emocionals, que en alguna vegada ja ho hem comentat, l'avaluació de riscos psicosocials i l'estudi de clima laboral. Bueno, són tres eines per detectar. A partir d'aquí, en funció de lo que es detecti, hi ha una pila d'eines per poder intervindre en el focus del problema. En aquests moments, per tot el tema de situació d'ansietats o estats emocionals tensionats, home, va molt bé dotar els treballadors d'eines com puguin ser el mindfulness, no? Perquè el treballador, quan vegi que es dispara, que està tensionat, està alterat, es sàpiga autorregular. La respiració diafragmàtica també és una tècnica, una eina en si, per poder-se autorregular quan veiem que el cor ens batega i ens va mil, no? Bueno, hi ha tot un reguitzell d'eines per poder agafar i autorregular-se. Entre altres coses, moltes empreses ens contracten el telèfono de la esperanza, no? Un telèfon 24 hores perquè els seus treballadors, independentment que se'ls hagin donat sessions de mindfulness, de respiració diafragmàtica, quan es sentin tensionats, en facin una trucadeta, tinguin un professional a l'altra banda del fil telefònic que els ajudi a autorregular-se perquè la cosa no vagi més.
Una pregunta, que no... Ho desconeixia aquest instrument, eh? El telèfon de l'esperança està molt arraigat o és una cosa jo, que fa relativament poc que l'esteu posant en marxa?
El telèfon de l'esperança, Això era com aquell que fa molts anys havia encarna de noche, no?
Sí, exacte.
I quan tenia un problema trucava, no? Bueno, conyes a part, no vull frivolitzar. Aquest telèfon de l'esperança, si entreu a internet i foteu el telèfon de l'esperança, no. Això és un nom que li he donat jo carinyós,
Sí.
Tècnicament es diu telèfon de suport
psicosocial, sí.
Però sí, es comença a implantar per un cost modiquíssim, pues tens garantit que els teus treballadors, quan tenen un problema, tenen una veu amiga que els escolta, i no només els escolta, els deixa parlar, sinó que en funció de lo que detecten, de com és la persona, pues li ajuden a tutoritzar aquesta relaxació per poder-ho aconseguir de la millor manera en el mínim temps possible.
És que jo ara estava pensant en el meu avi, que ja fa uns quants anyets que va morir, i si li expliquessin que hi ha aquest telèfon de suport, que si expliquessin que l'empresa fa cursos de mindfulness, o inclús també dona suport en temes de coaching, dirà, ens hem tornat bojos. Recordem que el meu avi havia sigut pagès, va vindre aquí a Barcelona, va fer de paleta, va tindre la seva petita empresa constructora. Com ha canviat el món? I ara, encara més de pressa, arrel del Covid. Per tant, totes aquestes eines, entenc jo que són molt benvingudes pels treballadors.
Sí, evidentment són molt ben acceptades perquè a l'hora de la veritat li permeten millorar el seu estat anímic, emocional i fins i tot minimitzar els conflictes a casa seva. Per què? Pues perquè no ens enganyem. la persona no és una a la feina i quan arriba a casa canvia el fusible, canvia el xip i és un altre, no. L'estat tensionant de la feina es porta cap a casa i el de casa es porta cap a la feina i entra freqüentment en un bucle, no? Una espiral, un forat negre que et succiona. Per tant, no només ho agraeix el treballador, sinó els familiars, fins i tot dels treballadors. Per tant, és que tenim molt bona sensació.
Ens podries concluir en 30 segons aquest programa, amb dues idees molt bàsiques?
Pues, molt senzill, que això que sempre ho havíem deixat, els temes emocionals i psicològics que havíem deixat allà una mica en el saco de l'olvido, que bueno, sabien que estava allà, però no li havíem prestat gaire atenció, en aquest moment és clau perquè les empreses puguin donar el millor de si. Per tant, el missatge està clar. Si voleu la petita i mitjana empresa guanyar competitivitat, repeteixo, poseu punt focal en aquests temes perquè realment els treballadors us agrairan i ho notareu en la compta de resultats. Està clar que la compta d'explotació, si això ho teniu en compte, no se us ressentirà per un cost molt, molt mòdic, jo diria tiradíssim, podeu aconseguir uns resultats espectaculars, especialment amb fidelització de les vostres plantilles.
Pues moltes gràcies, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Jordi.
Una abraçada. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.